Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
Entrem ja en l'última de les seccions del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts. Avui saludem el Francesc Codonyers, que ve en solitari.
Hola, bon dia. Sí,
molt bueno, bon dia.
No ben bé del tot.
No ben bé del tot, no però del tot. Diguem que sí, avui a l'espai el compartim una servidora i en Francesc.
Això sí.
Perquè la nostra convidada la tenim a l'altra banda del telèfon. Es tracta de la Maribel Vila.
Això mateix.
Que ella és la responsable de teràpies de la Fundació
Affinity. Ella, a més, el programa d'avui el dedicarem a un programa que han començat a fer ara fa molt poquet, i és un programa que es diu Respeta-me. Maribel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ai. Bon dia. Ha entrat amb molta força, la Maribel?
Sí, sí, estava aquí escoltant i he entrat així, amb ganes.
Això. Bueno, Maribel, em sembla que la primera pregunta és obligada, no? Com va començar aquest programa de Respeta-me? Què consisteix? Explica'ns.
Mira, aquest programa consisteix en... Bueno, és un curs d'ensinistrament caní, o així almenys ho viuen els nanos, on a través doncs, del joc amb el gos, l'ensinistrament sempre en positiu, habilitats que ensenyen als gossos, el que es tracta una mica és de modificar conductes pròpies dels nanos. En aquest cas concretament, és un programa adreçat doncs, al respecte que tenen o que haurien de tindre entre ells, entre els nanos mateixos a les aules, i també entre ells i els professors. Tot ve de la motivació que neix treballar amb gossos. No? Per ells és gairebé un joc, tot i que la feina que hi ha darrere no és de joc, però ells ho viuen això com algo molt motivador, algo que realment tenen ganes. De fet, quan arriba l'hora doncs, de treballar amb els gossos no falta ningú, i a través doncs, això de l'ensinistrament en positiu, sempre treballar doncs, sense pressió i amb col·laboració, podem treballar conductes no?, com l'acceptació de les diferències, la millora de l'autoestima, reforçar sobretot conductes de respecte i potenciar l'empatia, no? I bueno, és un curs molt engrescador per ells, que de fet avui és l'últim dia, estic precisament a les portes de l'escola perquè avui ja acabem aquestes 12 setmanes, però amb intenció de continuar quan es reanudi a l'any escolar.
Deixa'm preguntar-te, Maribel, pel que entenem, et desplaces fins al centre escolar per fer aquestes sessions?
Sí, la teràpia es porta a terme dintre de l'escola amb horari escolar. Això és potser el més innovador d'aquest programa, perquè no és una activitat extraescolar ni és algo voluntari, sinó està considerada com una matèria. Llavors som un equip de 3 persones de la Fundació Affinity, una psicòloga, una pedagoga i jo mateixa, que ens dividim 40 alumnes amb els que treballem, i doncs cada setmana, durant 12 setmanes, hem portat a terme aquest programa.
No sé si ho hem dit, però aquest programa treballa específicament a la gent que està patint bullying, els joves que pateixen bullying, o no?
Sí, aquest programa és un programa adreçat a tothom. Normalment, una cosa molt interessant sobre els programes de bullying és que moltes vegades es tracta la víctima, però no a l'agressor. I en aquest cas el que es pretén és arribar a tothom, tant a la víctima com a l'agressor. A la víctima perquè té que aprendre habilitats doncs, de dir prou, moltes vegades de tindre veu, de que apareixi veu, i moltes vegades l'agressor no veu en el seu comportament res dolent, o moltes vegades no són ni conscients que s'estan fent tan mal. Per tant, aquest programa es va adreçar a que fos en horari lectiu precisament per poder arribar a tot. L'escola Lleó 13, que és on es du a terme aquest programa, és una escola on es cuida molt la relació entre els alumnes i qualsevol comportament, però sí que han tingut algun cas de bullying. De fet, el director, quan vam fer la presentació del programa, ens comentava que bueno, han tingut algun cas, i també tenim nens dintre del programa que venen d'altres escoles perquè van patir abús escolar, bullying.
Així, entenc, Maribel, que és una sessió coral en grup on hi participen tots, o sigui, l'agressor, podríem dir la víctima, i la resta de companys.
Sí, 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 el plantejament d'aquest programa és que arribi tothom. Estem treballant amb 40 nens de tercer d'ESO, o sigui, edats entre 14 i 15 anys. Normalment ens dividim en grups de 14 a 15, cada una de nosaltres treballa en un grup, i amb aquest petit grup doncs, es van adreçant als diferents problemes que té, bueno, que ens han plantejat els professors. També fem activitats grupals, per exemple, avui que és l'últim dia, treballem amb tots els nens alhora, perquè també es veuen dinàmiques de comportament molt interessants, i avui precisament també s'afegeixen els pares. Molts dels pares volen vindre a veure el que ha sigut aquest programa, i també serà una oportunitat excel·lent per poder parlar amb ells i per poder, bueno, donar un feedback del que hem vist amb els seus fills, no?
Una cosa, Maribel, aquests nanos quina edat tenen, els nois aquests que estan fent...
14 a 15 anys, són de tercer d'ESO.
I això ho podria...
Pel que expliquen els professors, l'edat més complicada.
Era el que anava a preguntar. Heu escollit aquest tipus d'edat perquè ja heu tingut diversos casos de bullying, o era perquè era més complicat o més senzill?
No, bueno, jo penso que el grup ens el planteja l'escola, quan nosaltres comencem a tindre contactes amb aquesta escola, són ells mateixos que consideren que aquesta edat és una edat on veuen a les aules que hi ha a vegades manca de respecte, moltes vegades entre ells, conductes inapropiades, contestacions inadequades, i que creuen que és una edat ideal, és un grup ideal per poder treballar amb ells. Doncs nosaltres simplement el que fem és ens hi posem a treballar sobre el tema. 14-15 anys no és una edat fàcil, tenim que pensar que estan en plena adolescència, són nens que ja, o sigui, tots els que tenim fills podem saber què significa quan tenen les hormones tan alterades. Si a més a més afegim doncs que alguns tenen aquests problemes doncs, de comportament o de relació amb els altres, doncs és una complicació que afegim, no? Tot i així, tinc que dir que treballar amb gossos és... Bueno, és un luxe perquè es pot arribar molt més fàcilment amb ells. Molts nanos a aquesta edat es tanquen en banda, a la paraula teràpia, es tanquen en banda moltes vegades a voler qualsevol tipus d'indicació que li diuen als adults. Però quan ho fem a través del gos i quan ho fem a través del joc, sense que siguin plenament conscients, podem treballar moltes conductes doncs, que és el que ens interessa.
Val. Ara el que m'agradaria una miqueta és passar-ho a la banda del gos, que és el programa que dediquem nosaltres sempre al món animal.
Sí.
Llavors, clar,
sí.
Treballar amb nois, tots sabem per experiència que els gossos es poden posar molt nerviosos, que els gossos ho passen molt malament, s'estressen molt, més o menys molts de nosaltres hem fet algun tipus d'activitat amb nois, fins i tot en els refugis també ho fem, i escollim molt, nosaltres, i m'imagino que vosaltres també, escolliu molt bé el tipus de gos que d'això, i heu de treballar molt amb ell, però alhora també sí. Li heu de donar uns descans i unes estones per treure's a l'estrès.
Són protagonistes, també.
Sí, ara ho sento, que s'estan
sí,
queixant
ja. Aquí, que està, sí, sí, la Pipa, i hi ha nois aquí a l'entrada de l'escola i els hi diuen coses i ja comencen a estar...
Llavors, el que et volia comentar és com gestioneu el tema del temps de treball i de descans de cara als gossos.
Bueno, has dit per mi ha estat una de les preguntes clau, no? Molta gent es pensa que fer teràpies, o que, millor dit, que qualsevol gos serveix per fer teràpies i res més lluny de la realitat. Precisament tenir un bon gos de teràpia costa molt, és un procés primer de la selecció. Els gossos de teràpia tenen que ser gossos que de manera natural els agradi molt el contacte social, perquè com dius tu bé, després estaran sota pressió. També que els agradi sempre treballar, que evidentment no tinguin cap traça ni d'agressivitat i que siguin fiables, vol dir que jo tinc que tindre unes garanties de que els meus gossos davant d'alguna cosa o a vegades una mirada intensa o que els puguin manipular de manera que no sigui del tot adequat, ells no respondran malament. I per últim, bueno, tenim que vigilar molt el temps de treball. Les sessions de teràpia mai tenen que sobrepassar l'hora, normalment 60 minuts. Sempre treballem amb més d'un gos, una mica per poder combinar, no?, i donar descans. I també una sessió de teràpia, una cosa molt important, és anar a llegir doncs, el gos amb quin estat emocional es troba. Els nostres gossos, des de petits o des de que el moment que arriben als nostres domicilis, els anem desensibilitzant doncs, a diferents col·lectius i concretament els que treballen se senten còmodes amb aquest col·lectiu. És cert que no tots els gossos, per exemple, els agrada la canalla, no tots. Per què? Perquè són intensos, perquè hi ha crits, perquè els abracen molt, i llavors tens que tenir un perfil de gos que gaudeixi i si no més que no s'estressi amb aquest tipus d'actuació. Per sort, els nostres gossos són bastant polivalents, poden treballar en diferents col·lectius, però el fet que portem sempre més d'un, això també ens dona molt joc que no estiguin sempre treballant i tenir el seu espai. Però sobretot de cara al joc, de cara al gos, té que ser un joc, que és el que és per ells. Sempre estan recompensats, en aquest cas els nostres, per joc o per menjar. I per tant, són gossos que penso que disfruten fent la feina que fan, en el nostre cas.
Maribel, ens podries il·lustrar amb quin tipus d'activitats acostumeu a fer en una d'aquestes sessions?
Sí. El programa IO13, la veritat és que ha sigut un programa sumament ric, perquè hem intentat cobrir molts aspectes. També hem anat una mica, tot i tenir un programa molt dissenyat des del principi, hem anat una mica adaptant a les necessitats que hem vist del grup, no? Hem tingut, des del que és aprendre a ensinistrar, l'ensinistrament bàsic, o sigui, les ordres bàsiques com és un seu, un tumba, un quiet, un junt. Treballem sempre amb clicker, que és una eina molt útil perquè és que a més ajuda molt a que els nanos es centrin, i el gos també és un facilitador que li diu què és el que s'espera d'ell. Hem treballat molt el que és el llenguatge, la comunicació humano-animal, i el llenguatge caní, com són les senyals de calma i estrès, perquè també una de les qüestions que ens preocupa és que, independentment de que els nanos passin per aquesta experiència, el que a nosaltres ens agradaria pensar és que el que han après en aquest curs els servirà de per vida. Per tant, aprendre a quan un gos està estressat, aprendre com moltes vegades es comuniquen, ho hem considerat important. També hem fet molts exercicis d'agility, hem ensenyat als nanos com motivar el gos perquè pugui treballar amb ell sense corretja i puguin passar per una sèrie d'obstacles. També hem fet passejos, hem sortit fora de l'escola i una mica hem vist com ens veuen els altres quan portem un gos, què tenim que tenir cura quan traiem un gos, recollir els excrements, si veiem un altre gos, doncs saber si ens tenim que acostar o no, si la gent està còmode o no. Hem fet una manera d'ensenyar que és el shaping, que és una manera natural, per mi la manera més divertida que hi ha d'aprendre, és deixant que el gos prengui iniciativa. També hem parlat de l'agressivitat, tot i que evidentment els nostres gossos no ho són, però hem passat material audiovisual també. I una mica això és el que hem anat fent al llarg d'aquestes 12 setmanes. No? Hem intentat que el programa sigui el més complet possible, perquè, repeteixo, independentment d'aquesta experiència que acaba avui, doncs els nois puguin acabar aprenent una miqueta més del món caní.
Darrere d'un programa com aquest, on s'està fent teràpia en casos concrets com aquest que comentàvem dels nois o noies que pateixen bullying, l'objectiu és aconseguir resultats. Jo no sé si vosaltres ja podeu parlar de resultats, heu vist com ha resultat l'experiència.
Mira, tots els programes que fem a través de la Fundació Affinity, almenys des dels últims 5 anys, tots, hi ha un procés d'avaluació. La nostra voluntat no és només fer programes que es puguin difondre, que es puguin donar a conèixer, sinó també demostrar científicament que treballar amb gossos és tan vàlid com qualsevol altre tipus de teràpia, o inclús a vegades pot servir més. En aquest cas, s'ha avaluat el grup abans de començar, a tots els nens, s'ha avaluat abans de començar el projecte, i ara just quan acabem avui, imagino que demà passat, es tornaran a passar les mateixes escales. Paral·lelament, s'està utilitzant un tipus de registre que és molt innovador. S'ha gravat totes les sessions amb 6 càmeres, totes les sessions, amb un nou software de reconeixement que bàsicament el que ens pot donar informació és això, quines conductes tenen els nois cap als gossos, si s'acosten de manera voluntària, quin tracte tenen amb els gossos. Esperem que en breu, potser dintre d'un mes, un mes i mig, ja puguem tenir tots els resultats, no? Això en quant a nivell d'avaluacions, doncs tindrem resultats objectius. Són els que ens donaran les escales i els que ens donaran el sistema de gravació. Però a nivell subjectiu, que és el que nosaltres veiem dia a dia, hi ha una gran diferència quan estan els gossos o quan no, no estan. Les professores del programa insisteixen que no té res a veure els comportaments que tenen els nanos, inclús calma, eh? Vull dir, inclús nanos que són molt esverats, nanos que s'interrompen a les classes, que moltes vegades tenen contestacions inadequades. Quan estan treballant amb els gossos, una mica com si, bueno, tot es dulcifiqués o tot es relaxés molt més, no? I no hi ha aquesta necessitat ni de cridar l'atenció. Hi ha molta tensió, és el que ens crida atenció. Es pot treballar molt a gust i amb molta calma quan estem amb els gossos, perquè és això, és algo tranquil, no hi ha estrès, i nosaltres ho notem, i els professors especialment són els que ens indiquen que hi ha un canvi molt, molt considerable, eh?
La valoració en principi està molt bé de cara als nanos. Els pares suposo que també deuen estar contents amb la valoració d'aquest programa.
Mira, quan es va proposar el projecte, evidentment, com són menors, els pares tenen que autoritzar el que es pugui treballar amb gossos, i l'acceptació va ser el 100%, i avui finalment, que és l'últim dia d'aquest any, hem convidat els pares i ara en vindran forces, vull dir que això demostra que hi ha un interès. És un dia laboral, jo entenc que no és un dia que els pares poden agafar-se a festa, i tot i així vindran. Això ens indica, doncs, que hi ha agradat, que hi ha interès, perquè imagino que els nanos expliquen, no?, i expliquen emocionats quina ha sigut la seva experiència i el que han gaudit.
Maribel, aquest és un programa pioner?
Sí, és un programa pioner perquè, tot i que cada cop, per sort, hi ha més entitats i més llocs on es fa les teràpies amb animals, és pioner perquè es fa amb horari lectiu, com he dit abans. Normalment costa encara trobar bueno, directors o centres que estiguin disposats a entendre que aquest tipus d'activitat pot aportar amb els nanos o amb els alumnes tant com qualsevol classe, no? Nosaltres en aquesta escola, l'hora, diguéssim, que ens han cedit és l'hora que tenen per una assignatura que es diu autoconeixement, i ells van considerar, doncs, que incloure els gossos podia ser una eina perfecta per aquest autoconeixement. I és pioner en quant a això, en quant que es realitza amb horari lectiu, i també en quant que hi ha un sistema d'avaluació que és molt innovador, que és aquest d'autoconeixement facial, i que hem realitzat amb grup de control i tot. Llavors és pioner, doncs, per la metodologia d'investigació i perquè sobretot es dona amb horari lectiu i com una assignatura més.
Doncs t'agraïm moltíssim que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres per parlar-nos d'aquesta novetat, d'aquesta experiència, i esperem, doncs, que pugueu celebrar de gust aquest final de curs.
Doncs moltes gràcies, doncs, Maribel.
Moltíssimes gràcies. Ara estem allà i a punt d'entrar. Jo imagino que avui serà un dia molt especial per tots.
Doncs que vagi molt bé l'últim dia i felicitats per aquest programa. Moltes gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Bé, doncs, Francesc, un programa innovador que la veritat està molt bé, tant de bo es pogués aplicar a més centres, no?
A més, és un programa que crec que pot obrir moltes portes, perquè al fer-ho a hora lectiu, un dels problemes que trobem moltes vegades a intentar fer... No hi ha teràpies, perquè nosaltres personalment en el CAU mai hem volgut fer teràpies, sempre ens hem intentat fer activitats. Sempre hem trobat molts impediments a l'hora d'entrar amb gossos a les escoles. Llavors, crec que és una manera de començar a infiltrar-nos en aquest món i que realment els hi fa molta falta als nois i noies.
Molt interessant el tema que avui ens ha portat el Francesc Codonyers. Amb això acabem el Sant Cugat a Fons d'avui i us emplacem a demà. Una nova edició del Sant Cugat a Fons a partir de les 9 del matí. Francesc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve, que tancarem el curs
aquí
també
estarem.
Nosaltres.
Sí, serà l'últim dia, no? Sí, ja del curs.
Sí, senyor. Molt bé, gràcies a tots i fins demà. Bon dia.